Recordem que Menorca manté l'avís groc per mala mar per ones que poden arribar als 3 metres fins als 9 del capvespre. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? Brindarem avui per la publicació d'un disc nou, parlarem d'arquitectura i envelliment i recomanarem una novel·la inquietant d'una autora brasilenya. Comença l'Aviador, comença la cultura a IB3.
Així, en primer lloc, arquitectura i urbanisme, amb el paisatge invisible i l'arquitecta Cristina Llorente. Avui ens farà reflexionar sobre fer-se gran als nostres pobles i ciutats per veure el grau d'amabilitat que hi ha cap a la gent gran. La llibretera Maria Quaneta Galarada ens proposa Sweet Tokyo. És el primer llibre de l'autora brasilera Giovanna Madaloso, que ha estat traduït al castellà per Diego Cepeda a l'editorial Consón. I, per tant, una primera lectura d'aquesta autora que ja poden fer. I després compartirem l'emoció dels membres del grup Los Brindis, que avui mateix publiquen el seu primer disc llarg. L'han titulat Feliz sin ti i ha estat gravat íntegrament al Teatre de Calvià. I per acabar entrarem a la llibreria Call Vermell de Felanitx, poc abans del gran dia del llibre que ja s'acosta i que és Sant Jordi.
Començant quan són les 6 i 6 minuts i amb Miquel Àngel Fiol al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I avui, com dèiem, a la secció d'Arquitectura i Urbanisme, parlam del fet de fer-se majors a una ciutat.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone?
Young girls... Marlene Dietrich, jo l'estaria escoltant tota la vida. Cristina, com estàs?
Bones tardes.
Però anem a parlar d'urbanisme i d'arquitectura. Un tema molt, molt interessant, el que dus avui. No? Veurem com evoluciona en aquesta secció, que no només ens aturarem avui, sinó que la continuarem a dimarts consecutius. Però per començar, què podríem dir de com acompanya una ciutat a això, al fet de fer-se gran?
Sí, perquè realment si les darreres setmanes xerràvem d'aquesta arquitectura d'emergència que dona resposta a situacions extremes, no? Avui el que farem és canviar la mirada. No xerrarem d'una cosa excepcional, sinó d'aquesta realitat quotidiana que cada vegada està més present, que bàsicament és envair, no? I que tothom, amb sort, arribarem en aquesta etapa de la nostra vida, no? I per començar, una sèrie de dades, per posar-nos en context. En els darrers 50 anys, Balears ha duplicat la població, però és que sobretot ha crescut el nombre de gent gran, no? Diguem que en els anys 70 hi havia un terç de la població que tenia menys de 20 anys i avui aquesta població menor de 20 anys no arriba ni en el 20%. Mentrestant, la població gran no s'atura de créixer i se calcula que el grup de persones de 80 anys o més creixerà més d'un 70% en les pròximes dècades. I les persones de 100 anys o més se multiplicaran per 4. És a dir, ampliem l'esperança de vida, envaïm la població, perquè la natalitat també baixa, i en paral·lel no estem adaptant les nostres ciutats i la nostra arquitectura en aquesta realitat, no? Mm-hmm. A més, com a darrera dada, dic que a Balears viuen més de 110.000 persones soles, aproximadament, això aproximadament és una de cada quatre llars, vale? Hi ha una persona que està tota sola, molta d'aquesta gent és gent gran, i la majoria d'aquesta gent gran són dones, vale? Bé, hem de pensar que part d'aquesta gent sí que viu sola per elecció, però n'hi ha molta d'altra que no, no? I un altre aspecte que hem de tenir molt en compte és que hi ha molta gent que vol envair a casa seva, no? Ja, diguem que la societat occidental sembla de qualque manera que vol amagar aquesta bellesa, i s'aterra més d'aquests serveis enfocats a les persones grans, residències, geriàtrics, que no d'adaptar l'entorn, ja siguin els barris o ja siguin els habitatges, no? Comencem, però, per aquesta petita escala, per l'escala domèstica, i anem a veure com aquests habitatges, aquestes ciutats, no s'adapten, no són amables amb la gent gran, i com sí que ho podrien ser una miqueta més, no? Bé, els principals problemes que trobam en els habitatges de cara a la gent gran podrien ser, per una banda, portes estretes, per no passa una cadira de rodes o un caminador d'una manera còmoda, banys petits amb banyeres, clar, són realitats que a lo millor a una certa edat no me n'adonen en compte, però en el moment que ja no podem aixecar la cama de la mateixa manera, sí que començam a veure que una banyera és més incòmode que no un plat de dutxa, per exemple, no? Llavors xerrarien d'aquests recorreguts poc eficients dins els habitatges. Xerràvem fa unes setmanes d'aquell cicle de la roba, no? Que si una persona, diguem, amb totes les seves capacitats, ja li resulta complicat seguir de vegades aquest cicle de la roba, no diguem a una persona, per exemple, amb mobilitat reduïda o amb qualque altre tipus de discapacitat, no? Jo crec que la més evident, però, és la falta d'ascensor, especialment en els centres històrics de les ciutats, dels pobles. Trobam molts habitatges alts sense ascensor, que fan que de vegades el teu món se redueixi a quatre parets, no? Perquè quan poden començar a baixar menys una escala, potser sortim manco vegades, però hi ha un moment donat que ja no podem sortir mai més pel fet de que no podem baixar o pujar una escala, no? I després xerrarien també d'aquesta rigidesa dels habitatges, que també ja havíem comentat quan parlàvem d'habitatges, per exemple, en perspectiva de gènere, no? Aquests habitatges rígids que no s'adapten al canvi de necessitats de les persones. Per tant, hauríem de començar a pensar en uns habitatges més flexibles, no? I fins i tot modulars, després donarem un qualque exemple, i sobretot que tinguin molt en compte els espais comunitaris, no? Aquests no reduïts espais comunitaris a passadissos i dissenyar-los només com a espais de pas, no? Pensar que aquests espais a lo millor poden ser espais de relació i espais de trobada que ajudin també a pal·liar com aquesta soledat que dèiem no desitjada de ja no sols de ser gent gran, sinó de tothom, no? Que cada vegada tenim com aquestes vides més individuals.
I aïllades, clar. Aïllades,
exacte. I sempre està bé trobar com aquests petits espais de trobada que dèiem que són intermitjos, no? Perquè no són ni de l'espai públic ni de l'espai privat. Clar, jo vaig viure a un edifici on tenia una escala enorme, amb uns replans enormes, que fins i tot tenien banquets, i m'encantava, no? El fet que hi hagués banquets en el replà d'escala, no? I això era un clar exemple d'un espai on, a més de poder descansar entre tram i tram d'escala, dur en aquesta trobada entre veïnades, no? I això, de qualque manera, s'ho carrega la normativa, perquè en el moment que les escales, això ho conta molt bé Òscar Tusquets, no? Uh-huh. Que fa aquestes alegories a les escales, que clar, en el moment que les normatives ens obliguen a que les escales compleixin, per exemple, una sèrie de requisits contra incendis, se converteixen en aquests espais tancats per portes metàl·liques i amb uns imants i completament invisibles, no? Quan en un moment donat les escales han estat una part importantíssima de l'arquitectura i del disseny, també, no? Ara en aquests moments, bueno, pues t'has de posar a complir 200 normatives que fan que aquestes escales perdin completament s'interès i, per suposat, aquesta utilitat com a espais de trobada, no? I amb aquests espais també podríem xerrar dels balcons, no? Que per què no canviem de paradigma i pensam que aquests balcons, en comptes de ser espais superpetits que moltes vegades serveixen només per guardar la bombona de butà, no? Per què no aquests balcons no miren cap endedins, cap a uns patis comunitaris, per exemple, i s'integren de qualque manera en els passadissos, de tal manera que si tu estàs, diguem, prenent la fresca en el teu balcó, no estiguis aïllat, sinó que estiguis en contacte amb altres persones, no? Que poden passar per allà per en aquell moment o que poden venir a veure't en aquell balcó sense necessitat d'entrar dins que teva, no?
Clar, sempre te demana exemples de tot això que comentes, no? Perquè evidentment, pot ser a nivell teòric, però segurament ja hi ha ciutats on tot això s'està tenint en compte, no? En major o menor mesura.
Sí, mira, justament em volia comentar un d'aquests exemples que, bé, se diu la comunitat habitacional, no? I és d'un estudi d'arquitectes que a mi personalment m'encanta, perquè, bé, són totes les integrants són dones, Cierto Estudio, són de Barcelona, i han guanyat un premi de l'Institut Municipal de Rehabilitació per construir aquesta promoció d'habitatges a la plaça de les Glòries, allà a Barcelona, no? I és un exemple, bé, és un projecte superinteressant on se planteja una sèrie d'habitatges modulars que permeten aquesta flexibilitat que dèiem, se poden anar afegint mòduls a mesura que els necessitem o comprar una casa més grossa o més petita segons la nostra estructura familiar, per exemple, no? I en aquest sí que veiem això que deia d'aquests passadissos d'accés que se plantegen com a galeries, no? Com a galeries exteriors, per tant, ben il·luminades, un poc com aquesta idea de les corrales de Madrid, no? On, per exemple, el fet d'estendre la roba se convertia en un moment social meravellós, no?
Tot una funció de teatre.
Clar. I això pues, beneficia moltíssim en aquesta relació, en aquesta identitat i en aquesta comunitat, que no mos cansarem de dir que és imprescindible perquè la ciutat funcioni, no? I els habitatges funcionin. I després una altra espai que normalment està completament abandonat dels edificis és el terrat. No? El terrat sí que és vera que durant el confinament la gent com que se van revaloritzar bastant, igual que els balcons, però normalment són espais on, bé, abans se pujava a estendre la roba, però ara ni això. I s'han convertit en espais totalment, bé, desaprofitats i que realment són espais d'oportunitat, no? Ja sigui per posar-hi un hort urbà, alerta amb espès una altra vegada, per favor, per fer-hi com aquestes activitats comunitàries, ja sigui
un sopar pujar, a la fresca.
Exacte, un sopar a la fresca o a sembrar unes lletugues, no? I en aquest projecte que vos comentava de Barcelona, sí que s'ha tingut molt en compte aquest terrat, hi ha una sèrie de vegetació, hi ha ombres en el terrat, perquè no siguin aquells solàriums totalment impracticables, no? I s'aprofita aquesta cinquena façana, diríem, de l'edifici per generar com un altre d'aquests espais de relació, no? I això és útil per tothom, però per la gent que viu sola i per la gent gran que viu sola encara més.
Clar, parles d'elements purament arquitectònics, però supos que també tens previst, no sé si més endavant també parlar d'elements més urbanístics, com pot ser, per exemple, la durada dels semàfors, que de vegades duren molt poc i la gent que amb problemes de mobilitat o que ja van més lentament que la resta no hi arriben directament, com s'adapta el transport públic, l'amplada de les voravies.
Sí, exacte. Bé, he de dir que hi ha semàfors on jo, que de moment vaig a una velocitat
si ràpid,
normal,
sí.
També he de,
sí,
també
has
de córrer.
Sprintar,
no?
Sprintar, sí,
aquí hauríem de diferenciar entre el concepte d'espais practicables i el concepte d'espais accessibles, val? Tant els habitatges com a les ciutats.
Clar.
Quina diferència hi ha? Que els espais accessibles permeten completa autonomia a les persones, mentre que els practicables, doncs igual per una persona que va en cadira de rodes, pot pot passar, però necessita que qualcú l'ajudi a girar, per exemple, no? Estaríem xerrant, per posar un exemple pràctic, en un habitatge d'un passadís que tindria un metre, si és practicable, o tindria un metre 20, si és accessible. Aquests 20 centímetres marquen la diferència. Com també el marquen, la podríem marcar a una vorera, no? Com comentaves. Has fet de por a passar. Bueno, ja has fet de por a passar amb una cadira de rodes o amb un paraigua obert. No fa falta anar amb una cadira de rodes.
Sense
no?
Treure-li la sulla a l'altra persona, per exemple.
O sense quedar enganxada entre el fanal i la façana de l'edifici. Per tant, aquest tipus de gestos que mos donen autonomia a les ciutats són importantíssims. De fet, una ciutat hauria, bé, com a premissa, hauria de garantir l'autonomia de totes les persones, independentment de la seva condició, no? Uh-huh. I quins elements dirien que són claus en aquesta escala urbana? Tu has parlat dels semàfors, hem parlat ara de ses voreres, però tornarem a treure el tema dels bancs, no? El tema dels bancs per seure, tant el disseny d'aquests bancs, si tenen braços o si no en tenen, per la gent gran, si tenen respaldo d'escana, uh-huh, o no en tenen, si estan col·locats en el sentit de la pendent, i després com estan uns respecte dels altres. Si estem xerrant d'aquests espais de relació, doncs no podem pensar en aquests bancs col·locats, que és com els solen veure, una de vora l'altra en paral·lel, no? De tal manera que ningú se pot seure i mantenir una conversa normal en aquests bancs amb aquesta disposició. O fins i tot xerrar de bancs rectes o de bancs semicirculars, per exemple, no? Com a exemple, tindríem el banc que se va col·locar, coneguda com a plaça d'Estup, a Palma, de vora els instituts, que només aquest gest, aquest fet que aquest banc sigui
curt,
exacte, no? Ja generes com una sèrie de grupets, no? O simplement agafar aquests bancs que veïn per tot un de vora l'altre i posar-los un enfront de l'altre, de tal manera que pots fer petites reunions, no? I no només bancs en places, sinó també bancs en carrers, perquè hem de pensar que la gent gran, per anar d'un lloc a l'altre, se cansa més i pot necessitar un punt intermedi en el seu trajecte, en el seu recorregut, per seure i per descansar una estoneta, no? Evidentment, sombra, no? Sombra importantíssima. Si col·locam un banc, hem de pensar que en l'estiu haurà de tenir ombra, si no, aquest banc només mos servirà un parell de mesos de l'any, no? I pensar també en aquest comerç de proximitat. Hem xerrat ja altres vegades d'aquestes ciutats de 15 minuts, no? Uh-huh. On tu tens els serveis, els equipaments, un parc públic, a màxim 15 minuts a peu de casa teva. Quan apropam tots aquests serveis, quan apropam tota aquesta esfera de cures en els nostres habitatges, estem construint una ciutat més amable, no? I aquests 15 minuts s'haurien de poder fer a través de carrers caminables, carrers amables, no? Que complissin, evidentment, amb aquesta accessibilitat, i no només física, també estan xerrant de accessibilitat, mm-hmm, perdó, cognitiva i sensitiva i sensorial, val? Estem xerrant de la temperatura d'aquests carrers, del paviment que hi posam, de si hi ha o no superfícies permeables que puguin baixar un parell de graus la temperatura en els dies calorosos, i també, perquè no, de la bellesa, no? d'aquests carrers, no? Que bé, després tot allò relacionat amb el renou, que té tot que veure amb els cotxes que hi passin, i la velocitat que hi passin aquests cotxes, i l'activitat que se genera en aquests carrers, que això té molt a veure, per exemple, amb els comerços, amb els serveis que hi ha a ses plantes baixes.
Molt bé, Cristina, idò, gràcies per aquest repàs, allò que hauria de ser una ciutat adaptada a l'envelliment, a la gent gran, que evidentment també té dret a viure i a viure còmodament. I la setmana que ve més,
incidirem
en aquest aspecte. Sí. Moltes gràcies. 6:23, continuem a l'Aviador. Long time ago, where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn?
IB3 Ràdio és servei públic.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
I avui dedicam la secció de llibres a una escriptora brasileña que cal seguir molt de prop.
Quisiera repopinar, volver a nacer quizás. Otro cuerpo, otro lugar, otra voz, otro mirar. Quisiera volver atrás, volver a vivir quizás. Todo lo que ya sentí, volver a encontrarte a ti. Sí, volver a sentir que no me falta nada. Aunque tenga ahora mucho más. Y sentir que...
Maria Cunet, ¿cómo estás?
Molt bé, ¿y tú?
Molt bé. Estic encantat que hagis duit a na Giovanna Madaloso i més concretament Sweet Tokyo, que també dediques l'únic llibre d'ella que he llegit.
Sí, perquè si no llegeixes portugues és difícil que hagis llegit altra cosa. És l'únic llibre seu.
M'ho podria atrevir, eh?
Sí?
M'estic tirant d'aquí el rotllo.
No, t'ho podria atrevir, sí.
Sí, no, però són com que... No, me fa ràbia això. Jo ho retir. Perquè,
vale.
Perquè amb l'italià passa que... Ah, ja l'italià...
Sí,
i no,
no és tan fàcil.
No és tan
no
fàcil,
fàcil,
senyores.
Totalment,
sí, senyor.
Sí, sí.
Senyor i senyor.
Comportes, sí, sí.
Sweet Tokyo.
Sí. És el seu primer... És el primer llibre que han traduït en el castellà, que també està traduït a l'anglès, però ella abans havia escrit dues novel·les, per mi, i una... Bé, una no és una novel·la, sinó un recull de relats que se diu A Teta Racional, on explica la seva experiència en la maternitat i l'alletament. I amb aquest llibre, Sweet Tokyo, no se'n va gaire en fora, no? Què trobes?
No, transita aquest univers, òbviament, sí. No? A través de dues dones molt potents, les dues radicalment diferents, en principi.
Exacte.
Les dues.
Sí, Sweet Tokyo és la història de dues dones contraposades, no enfrontades... el manco no directament, però contraposades. El seu punt d'unió és una nina, una Cora, una de les dones és sa mare i l'altra és sa seva nana, no? Sa mare és de classe alta, de nom Fernanda, té formació, té ambicions laborals i per poder assumir aquestes ambicions laborals, que per ella són més importants que l'exercici de sa seva maternitat, el manco d'una manera més clàssica, no? Demana a sa nana, a Majo, que quedi interna a casa. I això fa que ella deixi de passar molta estona amb sa seva parella, que un dia sa parella l'abandoni, no? I ella, per tant, es somni de construir una família i s'esfumi. I, per tant, un dia decideix fer-se ella sa mare de sa nina, de na Cora, i decideix raptar-la. Això no és cap spoiler, és la primera frase del llibre. Avui estic...
Parlàvem un dia de començaments potents, aquest
sí,
també seria
aquest
un
d'ells. Sí, aquest tu és mem, me'l pots llegir?
Sí, clar, a més si el trob aquí... El pròleg...
Has d'anar al pròleg, que hi ha un pròleg de Nelena Mendel.
Després una cita d'Arnon Grunberg i després ja comença. Estoy raptando una niña. Intento apartar ese pensamiento, pero persiste mientras bajamos por el ascensor. Saludamos a chicos, salimos por la verja. Son cosas que hacemos todos los días. Bajar, saludar a chicos, salir por la verja, caminar pisando solo los baldosines negros o blancos de la acera. Pero hoy es distinto, aunque realmente no haga nada distinto, porque tengo la sensación de que el ejército blanco me mira.
Exacto. I amb Ejército Blanco se fa referència a tot aquest col·lectiu de cuidadores, de dones que empenyen cotxets, que empenyen columpio, engronxadors, perdona, que no són però ses mares d'aquestes criatures.
Però ho semblen perquè passen molt més temps en ses criatures.
Exacte.
Que els pares i les mares.
Exacte.
Internes, moltes d'elles.
Exacte.
Com I això està aquí de vora, no penseu sí. Que estem parlant del Brasil, de São Paulo, ese país, tan... no, això... està aquí de vora, senyors i senyores.
Sí, sí.
D'aquesta estructura social.
Sí, sí, exacte. El llibre està situat a São Paulo, però aquí també passa, sí. Mm. I bé, clar, són dues dones, sobretot separades, no?, per la diferència de classe. Una és empleada com a barra mitja esclava de l'altra, no? I, de fet, na Fernanda... El llibre està estructurat d'una manera molt interessant, no?, que és que cada capítol alternam sa veu d'una de ses dues dones en primera persona i, per tant, les poden conèixer molt bé. I na Fernanda diu, que és el que dona de nom en el llibre, no?, diu, quan li vaig proposar que fos interna, a un salari que realment no era tant, però que a ella ja li semblava bé, per no tenir la sensació de que era tant un esclavista, li vaig arreglar molt bé el quarto i el vaig anomenar aquell quarto Suite Tokyo, no? És a dir, una Fernanda és molt directa, que és una cosa que jo he apreciat bastant en la lectura, de que fos una persona com a tan honesta i brutal amb la seva ombra, no?
Té un discurs de classe molt profund, articulat a través d'un relat, no és que no és un pamflet, no te fa cap mític, però bacalam,
sí.
A base simplement de mostrar la realitat. Vull dir que tampoc...
Exacte. Sí que no, pot ser ja aquesta elecció de fer que sa criada, liderança, cuidador, en Amahu, decideixi també, no?, acceptar aquesta feina. Sempre poden dir, som lliures d'acceptar una
sí,
feina,
clar,
i accedeix, no?, i això fa que la seva parella se desintegri. Però bueno, clar, una persona quan té dificultats econòmiques, un sou és difícil dir-li que no, com que és més fàcil renunciar a una feina quan saps que tens més oportunitats, no? I les oportunitats solen venir.
Han fet una entrevista fa molt poc a Javier Milei, el feixista que presideix Argentina, perquè milers i milions d'argentins i argentines l'han votat, també s'ha de dir,
exacte,
que li diuen, hombre, entendrá, presidente, que mucha gente acepta jornadas de 18 horas con sueldos mínimos antes que morirse de hambre. Y él contesta tranquilamente, bueno, también pueden decidir morir. Clar, la llibertat, de deixar-se morir.
Exacte, sí.
Bienvenida al fascisme, amigos.
Uau.
Sí, és així, està... Podeu, si bloquegeu Javier Milei 18 hores, vos surt aquesta gran recepta del president de
Llatí. Exacte, això són les decisions que podem prendre quan no tenim moltes opcions. En fi, és una novel·la que t'atrapa.
Totalment.
En part per aquest recurs de començar, m'he reptat una nina, per tant dius, senyora, què ha passat? No? I vols saber què ha passat. I ho entens? Entens? Per mi una de les grans virtuts també d'aquest relat és que, no sé com dius un pamflet, entens les contradiccions psicològiques de les dues dones? Pots prendre part, però en realitat és inútil que prenguis part, vull en el sentit de que les dues dones formen part d'un sistema, no? Que el sistema en si les ha col·locat cada una en el seu lloc. Òbviament, elles, tots dins del sistema poden prendre decisions, òbviament, no? Però ja com, val, veiem la realitat aquesta a través d'aquestes dues dones, aquesta tremenda injustícia, no?
Clar, jo crec que la clau està en si empatitzes o no, més que prendre part,
sí.
Si empatitzes o no amb el segrest.
Sí, exacte.
Amb el fet, no?
Sí, sí, sí.
De una nina.
Sí, 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 exacte.
Que,
sí,
sí, que al cap i a la fi és una víctima col·lateral. No?
Total, sí, sí. És la joia que se disputen, no? Perquè tot i que na Fernanda, que recordem a sa mare, que no està gaire contenta amb això de sa mare, això, que està fastiguejada, que vol fer altres coses, etc. Òbviament, en el moment que se'n dona compte que ha perdut sa filla... no li fa cap gràcia, òbviament, no? I li surt una mica sa fera de dins i sa part de mamífera, no? D'on està mi cria. També, a mi el que m'agrada bastant d'aquesta novel·la és que tot, són dues dones, per tant comparteixen gènere, però com hem dit, la desigualtat de classe és tan gran que posa molt en el foco això, que la desigualtat de classe és el que més mos influeix a nivell identitari, no?
Totalment, estic d'acord amb aquesta frase que acabes de dir, que sembla molt òbvia, però
no
cada, ho és tant, cada vegada
exacte.
Més menys, de fet.
Sí, perquè mos despistem molt d'aquesta qüestió i les esquerres més descafeinades estan incidint en general molt més en altres principis identitaris.
Sí, sí,
i no en la desigualtat de classe, i com veiem, és el que més articula les nostres vides, no?
Molt bé, Maria, estic molt content que t'hagi agradat. Perquè,
sí, hem de dir que va ser una recomanació d'en Rafa.
Encara no ho saben, no ho vas dir, però jo m'ho vull insistir.
Sí, sí, m'ho va recomanar en Rafa i m'ha insistit.
Altres no t'han agradat tant, però bueno.
Bueno, però aquesta sí.
Sí, no?
I
bé.
No, molt, molt. I és això, és, en dos dies, vull dir... La comences i no la pots deixar, la veritat.
És veritat, sí, a més està, bueno, no arriba a 200, sí, 200 i busques pàgines, però sí, la veritat sí. És que amb un estil narratiu molt, molt mengívol, no? Molt atractiu, també.
Sí, i un altre punt interessant que crec que... Tinc temps encara,
sí.
que reforça això de que el que més mos articula de sa classe és que a sa parella d'Ana Fernanda i en Coco, que són els pares, hi ha una inversió de rols de gènere. Ell fa vida domèstica, té un hobby, té les seves feines són hobbies, vull dir, no, tal, i ell és la que proveeix, és la que et fa sa vida de fora, és la que té ambicions laborals, no? I després ella té un amant.
Això, no, que estava per dir o no dir-ho, però crec que també se diu de tot d'una.
Sí,
no?
Se diu molt aviat, sí, en el segon capítol. Ella té un amant que és una dona, no? Per tant, també i viure aquí s'altre com a fet identitari, bueno, pues, podem entendre que és bisexual, descobreix una mica la seva bisexualitat amb aquesta dona, però tot això no la condiciona tant com el fet de ser més rica que l'altre, no?
Clar.
I és molt interessant, sí, és com una idea original en sa que construir un relat, però després molt ben fonamentat.
Moltes
molt ben
capes,
fonamentat.
També.
Sí, moltes capes.
I de Yasao Sweet Tokyo, edita per Consoni, de Giovanna Madaloso, i traduïda per Diego Cepeda.
Exactament.
La setmana que ve crec que farem una prèvia a Sant Jordi, no?
Exacte, vos duré llibres que podeu trobar a Sant Jordi que crec que valen la pena, segons el meu criteri.
I te demanarem com tries aquest, com feis en aquest cas, supos que en Lluc i tu, de teu germà, la selecció, aquests llibres que es posau més, que mostrau més, de tot allò que vos ha arribat en les darreres setmanes, que m'imagino que no està poca cosa.
No és poca cosa, ja te puc començar a contestar ara, però ho deixem per la setmana que ve.
Vale, d'acord. Gràcies, Maria.
A tu,
adéu. Vinga, 6:36.
Otra vez otro mirar, quisiera volver atrás, volver a vivir quizás todo lo que ya sentí, volver a encontrarte a ti, sí, volver a sentir que no me falta nada, aunque tenga ahora mucho más, y sentir que no me falta nada, aunque quiera ahora mucho más. Otro cuerpo, otra ciudad, otra voz, otro cantar. Poner el tiempo al revés, no pensar nunca en después. Vivir con ligerez, ¿por qué nacer otra vez? Sí, no te male ya. Volver a encontrarte a ti.
Vosaltres, Ràdio És Patrimoni.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromes i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina, David Cull, desbonint.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
L'Aviador, IB3 Ràdio. No. Música.
Idò, així sona un dels temes, precisament el que dona títol al disc nou de Los Brindis. Mònica, feliç sin ti, es diu la proposta, i sons que ens recorden els 60, indefectiblement.
Exactament, de fet, Los Brindis van néixer com una banda de versions, però mica a mica han anat incloent temes que han composat ells mateixos i que han inclòs, com ara, aquest feliç sin ti. Tot i que en aquest disc, en el qual trobam en aquests músics, que ja fa una sèrie d'anys que mos acompanyen i que han passat també per moltes altres bandes. Recordem que hi trobam en Javi Saga, a sa veu i sa guitarra, que va ser membre també d'una altra banda que se deia en Cabron. Mm-hmm. Tenim en Manu, que és veu i guitarra, en Guillem Cerdà, en es baix, en Víctor Rodríguez, en els teclats, i en Bernat Company, a sa veu i sa bateria. Tots han format part de músics i de bandes que mos han acompanyat, com sentíem Máximo Paja, Jaro, Pelillo Salamar, en Suasi, Rulot, una història molt llarga. Idò, van començar a publicar els seus propis temes i fins i tot també una cançó original de Los Sirex. De fet, amb el Leslie de Los Sirex han començat també una amistat i també hi ha una col·laboració en aquest disc que se publica avui mateix i que podeu escoltar totes les plataformes. A part d'aquest tema, Feliz Sin Ti, que dona títol en el disc, anem a escoltar aquesta versió que fan Los Brindis amb en Changuito.
todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán.
Janet, una cançó icònica, diria jo.
Sí, a més, hem sentit també, a part de la veu d'en Javi Sagà, també la d'en Changuito, cantant en castellà aquesta versió tan nata, tan pulcra, i que tant, tan ben arranjada està en comparació... Bé, que li dona un altre aire. Efectivament, totes estan ben arranjades, però aquesta té la personalitat també d'aquesta banda. Si voleu anar-los a veure en directe, els directes són sempre importants. Tenen previst presentar el disc dia 25, és a dir, la setmana que ve, dissabte, jo juraria, perquè dijous, el dia del llibre,
sí,
és dia 23,
sí,
25 dissabte, en el Jazz va a Ciutadella, i més endavant, dia 2 de maig, que també és dissabte, a la sala 0 del Gremi. Totes dues actuacions han previst convidats, sorpreses, probablement, ja que recorden habitualment temes de Los Brincos, Los Bravos, el Duo Dinámico, Fórmula Quinta i també Los Sirex, és probable que també, qui sap, si anirà també en Leslie de Los Sirex, que canta amb ells aquest tema original de la banda catalana, l'Anna, que és precisament Sant Carlos Club.
Yo salí de mi casa a las 6, pero antes a una chica yo llamé, y a las 7 y gozar con mis amigos al fin, divertirme y esta tarde ser feliz.
Pues tan solo espero que me den las 7 para presentarte a todos mis amigos, pues a ti nunca te ha podido ver.
A las 7 hoy.
Idò, era el San Carlos Club de los Sirex amb la col·laboració de Leslie per aquesta versió que han fet Los Brindis, una banda mallorquina integrada per músics totalment veterans que han trobat en aquestes versions del rock, del pop dels anys 60 tot una proposta molt festiva per actuar sobretot en aquests mesos d'estiu. Seguirem ara amb un altre dels temes, com vos dèiem, aquest tema de aquest disc de Los Brindis s'ha publicat avui mateix, té diferents col·laboracions, com vos dèiem abans, hi havia aquesta de Leslie, de Los Sirex, però també trobam altres temes, com per exemple una, aquesta que hem escoltat abans, del Porque te vas de na Janet, amb en Changuito, a sa veu i a sa guitarra, però també hi ha altres col·laboracions i altres temes especials, com aquest que escoltam ara i que se diu De viaje otra vez.
Si el motor ya no ruge esta noche, si no encuentras acelerador, si la carga se te hace pesada, yo te llevaré de viaje otra vez. A dibujar círculos en el aire, practicar la postura de ayer, divagar sobre qué es lo aceptado, esto de viajar me va a matar. Hacen imposibles si la pasta no te da para más, si el futuro no sale esta noche, yo te llevaré de viaje otra vez. A dibujar círculos en el aire, a practicar la postura de ayer, a divagar sobre qué es lo aceptado, yo te llevaré de viaje otra vez, yo te llevaré de viaje otra vez, yo te Yo te llevaré de viaje otra vez.
Aquest altre tema de Los Brindis és el que han triat per ser el primer senzill a promocionar De viaje otra vez. Podeu trobar també el videoclip que acompanya aquest tema. I també podeu escoltar tot el disc a les plataformes. Com vos dèiem, són 11 temes, els han gravat durant un any i en diferents sessions amb en Tommy Solvas, que és membre de Vilo, de The Wheels, en el seu estudi que té ubicat en el Teatre de Calvià. La masterització ha anat a càrrec de Michael Mesquida, al seu estudi, i com vos dèiem, escoltarem ara un altre dels temes d'aquesta banda mallorquina, integrada, com dèiem, per Javi Saga, Manu Máximo, Guillem Sardà, Víctor Rodríguez i en Bernat Company, company nostre també. I donem a escoltar, com vos dèiem, aquest altre tema titulat Ya lloré suficiente.
Ya lloré suficiente. Yeah.
Feliç Cintí és el títol del disc nou de Los Brindis, que podeu escoltar des d'avui mateix a plataformes, Mònica, que es presenta dissabte 25 a la Jazzba de Ciutadella i que després, el dissabte següent, el 2 de maig, a Palma, concretament a la Sala Zero del Gremi.
Exacte, a més una banda que sempre va vestida, caracteritzada, com si fossin dels anys 60, en corbata, tots iguals, i també recordeu que tenen els vídeos que acompanyen aquest disc amb una portada molt cridanera, en negre i en vermell, i un títol també molt alegre, que és, com vos dèiem a l'inici, aquesta cançó, Feliz sin ti.
Home, molt alegre. Bueno, sí.
Bueno, el títol és alegre, aquesta cançó.
És un indirecte,
l'havia. No, però bé...
I acabem un altre, no?, d'aquest disc.
Exactament.
El Patillas Yeyé, que també hi diu molt, no?, l'estil i també l'època a les quals reten
sí,
homenatge.
Senyor. I a més que han publicat amb una discogràfica catalana, 1.98 Music, en la qual cosa entenem que també tindrà molta de projecció al Manco per Catalunya i la península.
Esperem que sí. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies d'Antoni Mateu, tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Vos deixem en la patilla el Patilla Yeyé, un dels temes d'aquest disc de Los Brindis, i nosaltres tornant demà, Mònica.
Exactament. Adéu, bona nit.
Señoras y señores, qué sensualidad, qué porte, la atracción turística del momento, con todos ustedes, el Patilla Yeyé.
Con su chaleco estampado, cabellos dorados, Patilla Yeyé. Hombre de sangre caliente, mirada ardiente, sensualidad. El vino a este mundo sin perder un segundo, copa de champán, un gentleman no le sabe mal, ya no tiene miedo de bajarse del cielo, un ángel estar de clase dispar, es fenomenal, no se le da mal. Thunderbird, asiento supremo, no tiene rival. Acecha, apunta y dispara, la vida les grata, todo vanidad. Y sueña con ellas, su apuesta es dar sin reproches.